Com els explicàvem abans, avui parlem de podologia en aquesta àrea de salut que, de forma cíclica, anirà doncs, establint contacte amb diferents professionals precisament d'aquesta nova clínica a peu del carrer que s'ha instal·lat tot just fa poquets dies aquí a Andorra. Estem parlant, com dèiem, de Podoactiva. L'altre dia, recordin, parlàvem amb el seu director tècnic, el Javier Alfaro, que ens parlava una miqueta precisament sobre aquesta especialitat mèdica i sobre la vàlua que tenen aquests centres, com dèiem, amb 8 clíniques a peu de carrer i més de 100 centres i unitats de podologia en hospitals i centres de salut. Avui ens acompanya l'Elisabet Segovia. Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, feinats, però bé.
Aquests primers dies d'implantació a Andorra, com els valores?
Bueno, els valoro molt positivament. De fet, jo ja tenia consulta feia 14 anys. Vaig saber d'aquest nou projecte, em vaig ficar en contacte amb ells. He hagut d'estudiar un parell d'anys per ampliar coneixements i bueno, hem iniciat fa un parell de mesos i molt contents, la veritat, molta feina, sí.
De la podologia que s'explicava fa 14 anys, a la que hi ha ara amb innovació, tecnologia, etc., ha canviat tot una mica, no?
Ha canviat moltíssim, la veritat és que t'has de pujar al carro de les noves tecnologies perquè si no et quedes enrere i has de seguir estudiant sempre. Podologia és una carrera molt nova, fa relativament una mica més d'una dècada que es va començar a posar en marxa i han sortit pues, noves tècniques, estudis i bueno, has d'estar molt al dia per atendre el millor que es pugui, oferir la millor qualitat als nostres pacients.
Avui parlarem de la podologia referida a un col·lectiu molt determinat, ara ho explicarem, ho hem avançat ja en el sumari on expliquem tots els continguts, però m'agradaria constatar, estic segur que coincidiràs amb el que ens deia l'altre dia el Javier Alfaro, quan dèiem, li proposàvem una mena d'analogia, Elisabet, dèiem, sí, nosaltres un col·laborador que tenim, que ens parla sobre conducció, és un instructor professional de conducció, ens diu que de les qüestions que hem de tenir més cura en el cotxe és de les rodes, perquè és l'únic element que toca a terra, li vam dir al Javier si podíem fer l'analogia en els nostres peus, i va dir que ens comprava la idea que era una analogia molt vàlida. Tu també estàs d'acord, no?
Sí, és bueno, totalment vàlid, perquè primer de tot, en la gent gran, el fet de poder caminar bé els ajuda a socialitzar-se, a tenir autonomia, independència per fer les coses. Una persona gran ja quan comença a anar amb caminador, a anar amb cadira de rodes, ja es troba amb moltes barreres arquitectòniques, amb poca agilitat per fer les coses, i després tenim l'afegit que, bueno, pues que ells no s'hi veuen bé, no es poden acotxar bé, no poden tenir una cura adequada dels peus, però sobretot això, no? Que sense els peus no sociabilitzen ni poden mantenir la seva autonomia del dia a dia.
Fixeu-vos en quina qüestió més important que ha explicat l'Elisabet, és la socialització, que a vegades hi ha qüestions que tenen una gravetat patològica menor, però en canvi són absolutament invalidants per poder desenvolupar una vida normal. Si tu no tens els peus bé, no pots caminar. Si no pots caminar, normalment perds una part molt important d'aquesta socialització, com dèiem. Podríem dir que uns peus que no es cuidin, i ara referint-nos ja en aquest col·lectiu que dèiem, que tu has avançat, el de la gent gran, tenen, com en alguns aparells, obsolescència programada? Vull dir, si no ens els cuidem, el peu tard o d'hora ens donaran problemes?
Estic totalment d'acord. En el cas de la gent gran, perdem molt teixit adipós, que és pues, lo que aporta més amortiguació al peu. Normalment apareixen problemes circulatoris, diabetis, ungles que en comptes de créixer cap endavant creixen cap amunt, que és el que es diu onicogrifosis. Tots aquests factors, a part de la pluripatologia que presenten, artrosis, dolor, tots aquests factors, clar, fan un cúmul que bueno, pues si no van al podòleg, no es tallen les ungles, no s'hidraten bé, no tracten les urícies, no els dones un bon consell en quant a calçat, inclús plantilles, depèn com, i sobretot un bon cribatge en el cas que sigui un peu diabètic, pues, tot això pues, pot comportar problemes molt serios per ells.
Fixeu-vos en la primera cosa que ha dit l'Elisabet, que és aquesta pèrdua de teixit adipós, com dèiem, la plantilla natural que tenim nosaltres dins del, dins del peu i que està entre la pell i l'os, clar, si això es perd gruix, vol dir que es fa molt dolorós caminar, perquè entenc que caminar sobre os és una cosa molt dolorosa, no?
És molt dolorosa, clar, per això és important, bueno, molta hidratació als peus i un bon calçat, un calçat de pell amb una sola gruixuda que es morteixi bé, que sigui ergonòmic, que s'adapti bé a la forma del peu. S'han de comprar sabates bones, no poden anar amb qualsevol espardenya i moltes vegades necessiten assessorament en aquest aspecte.
És que jo diria, Elisabet, que els peus són els grans oblidats, eh?
Sí, perquè és lo típic, que estan molt lluny, no? Estan a baix
estan
de
lluny,
tot i...
normalment els tenim tapats, no els veiem,
fan la seva funció
fins que deixen de fer-la, però jo diria que són els grans oblidats.
Els grans oblidats, i fins i tot els dius a la gent que et poses crema, i et diuen sí, fins al turmell, no? Dius, clar, estan oblidadíssims, clar.
Sí, sí, a les mans, a la cara, a vegades, no? Al cos, als colzes, però sí, els peus, com
els
normalment...
Estan molt oblidats, a part no tenim l'hàbit, no ens han ensenyat des de petits que hem d'hidratar els peus, així com ens hem de rentar les dents, rentar la cara, pentinar-nos, no? Els peus és una cosa que no la tenim tan adquirida. No estem tan acostumats a cuidar-los, clar.
Dieu vosaltres, amb informació prèvia que hem compartit, Elisabet, que és molt important les quiropòdies com a servei bàsic regular per mantenir els peus en condicions òptimes de salut. Explica'ns què són les quiropòdies.
Les quiropòdies es tracta de fer un tractament de les callositats, de les urícies, de les ungles encarnades, no? Quan l'ungla s'ha tallat malament o creix molt engruixida, que es clava la pell i pot provocar dolor, infeccions, si hi ha fongs, pues tot això, hi ha gent que acudeix un parell de cops a l'any, no? En cas de gent gran, jo els recomanaria cada dos mesets fer-se una ullada i un manteniment per evitar problemes posteriors, no?
Perquè és el que dèiem, si a vegades a gent que no estem en aquesta franja ens costa a vegades arribar als peus, per poca flexibilitat o pel que sigui, clar, imagina't, la gent gran, és físicament impossible, no?
Sí, és veritat, perquè no, a part que perden molta visió... els hi fa mal l'esquena, no es poden acotxar, és complicat. Inclús he tingut algun cas d'algun avi que s'ha intentat arreglar els peus a casa i ha caigut i s'ha fet mal, no? Al lavabo de casa seva.
Clar.
Llavors és important, sí.
Peus, com dèiem, calçat, moltes qüestions, i després també estava repassant ara unes informacions que vinculada, no? La vostra companyia Podoactiva amb precisament la gent gran i feia reflexió d'una cosa que és molt important. El peu té multitud d'ossos, però multitud de lligaments, no? Multitud de tendons.
Sí, els ossos tenen... el peu té 28 ossos i 33 articulacions.
Imagina't.
Hi ha malalties com l'artrosi que afecten molt el desgast de les articulacions. L'artrosis, artritis, això l'afecta molt a les extremitats distals, com mans i peus, i dona molt dolor, moltes molèsties, no? I amb la pèrdua aquesta de teixit adipós que deien, agreuja els símptomes d'aquestes malalties. Els peus, de fet, necessiten tenir moure tots aquests ossos, aquestes articulacions, i des que són petits els ferulitzem amb unes sabatilles, els fem caminar sobre pla, llavors apareixen els problemes i és per això que els hem de vigilar i mantenir bé.
I Elisabet, una dona que hagi portat talons tota la seva vida, quan arribi a una edat ja més madura, patirà segur?
El problema dels talons és que, normalment nosaltres amb 2 centímetres de taló recolzem un 50% el taló i un 50% l'avantpeu. Quan passem d'aquests 2 centímetres, tot el pes l'estem carregant a l'avantpeu, a part de que estem canviant tota l'estructura del cos, estem forçant molt la zona lumbar per ficar el centre de gravetat al seu lloc, no? Llavors els talons produeixen un escurçament de la musculatura posterior, molt dolor, molta artrosi a la zona de l'avantpeu, problemes a la columna vertebral, sí, els talons realment passen factura a la llarga.
És que a més estaves parlant tu d'unes mesures de talons, diguem-ne, com molt modestes, molt sostenibles, quan sabem que hi ha talons de dona de 8, 10 i 12 centímetres.
Sí, és que exagerat, són... això afecta moltíssim a la zona lumbar i el que deia, el peu, la poll és una manera antinatural. Hi ha dones grans que ja tenen la musculatura tan escurçada que s'intenten ficar una sabata més modesta i els hi costa molt adaptar-se perquè ja tenen la forma dels talons.
Abans deies moure tots els ossos d'aquests 28 que deies que tenim a cada peu, perquè si un os no el movem, en general, tota la seva articulació, el que l'envolta, s'atrofia, no?
S'atrofia i... sí, per mobilitat, torna a
articular per funció, clar.
I dolorosa, clar. I el fet de que tinguis una articulació danyada, malmesa al peu, fa que les altres també rebin més sobrecàrrega i sobrecarreguin també, clar.
Una de les qüestions que recordo que comentàvem amb el Javier Alfaro, que ell recomanava que tothom, molt especialment ara, i comentàvem amb la falera que era ara de sortir a la muntanya, a córrer, no?, els runners i totes aquestes coses, de fer-se un estudi biomecànic de la marxa, no?, de la cursa, etcètera, etcètera. La gent gran entens que també s'hauria de fer un?
És molt important, la gent gran. Quan tu fas un estudi biomecànic, clar, no té res a veure un esportista amb una persona gran, no? Quan fas un estudi biomecànic amb una persona gran, busques reduir les hiperpressions i que la persona tingui un recolzament el més ergonòmic possible per evitar pues això, lesions a les articulacions, dolor, l'aparició de callositats i elomes que fan mal. En peu diabètic inclús estem evitant que aparegui una úlcera allà on hi ha una hiperpressió més important. El fet de fer una plantilla que distribueixi bé totes les pressions i el pes de la persona fa bueno, que prevenim moltes molèsties i que la persona, pues, això, no?, que pugui fer vida normal, que pugui caminar, que pugui ballar, que pugui fer socialitzar-se amb la resta, no?,
i
al carrer.
Clar, veiem moltes vegades gent que camina, doncs, amb la part interior cap endins o al revés cap a fora, que són pronadors, supinadors, etcètera, etcètera, no? Tot això també cal tenir-ho en compte, perquè jo entenc que si una persona li fan mal els peus, òbviament adaptarà la seva manera de caminar a la manera que menys mal li facin. Això és de lògica, no?
Sí, és el que diu una marxa antiàlgica. Hi ha gent que, pues, tenen un problema al peu esquerre i inconscientment recolzes més el peu dret, no? Què passa? Pues que acabes tenint molèsties al maluc dret o al genoll dret o unes conseqüències. Llavors s'ha de tractar el dolor per evitar fer aquesta marxa antiàlgica. Inclús a vegades quan fas un tractament que és efectiu, la persona segueix fent marxa antiàlgica durant un mes, perquè porta aquest clip encara.
Ho tens interioritzat i no t'ho pots treure de sobre. No et vull molestar més, sé que tens molta feina. Última qüestió que et demano. Tema que vincula moltes vegades gent ja a partir d'una certa edat amb el tema dels peus, tema galindons, tema juanetes. Com surten?
El tema galindó apareix, jo tinc pacients pacients molt joves que ja tenen aquest problema. El tema galindó hi ha diferents causes. S'ha de determinar quina és la causa d'aparició del galindó. En funció de la causa podem prevenir que aparegui o no. I un cop instaurat el galindó hem de fer unes proves per valorar si aquell galindó és reductible o no ho és. En el cas que no sigui reductible es pot prevenir el seu avançament, però jo en aquests casos sempre demano assessorament al metge traumatòleg i entre els dos decidim quin és el tractament més adient.
Perquè moltes vegades això de tenir solució quirúrgica, no?
Moltes vegades té solució quirúrgica, però clar, quan el galindó està molt, molt avançat, moltes vegades s'ha d'operar el galindó i s'ha d'operar el segon dit, el tercer dit, perquè han fet urpa, perquè han fet la funció que no feia el primer durant molts anys. Llavors una operació, pues, és complicat, no? S'ha de valorar sempre els pros i els contres de la operació. I moltes vegades el que es fa és un tractament ortopèdic compensatori per evitar la intervenció, no?
T'agraïm moltíssim, Elisabet. Ens quedarem amb aquest consell que has dit en el tram inicial de la conversa. Un cop cada dos mesos estaria molt bé que doncs tinguéssim cura, especialment a partir de que tinguem una certa edat, dels nostres peus, fer una miqueta de manteniment, com deies tu, de revisió, perquè, evidentment, d'aquí podem evitar molts dels problemes que has estat descrivint tota l'estona que hem estat en aquesta xerrada. Elisabet Segovia, com dèiem, podòloga de Podoactiva, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Molt bon dia, adéu-siau. Adéu.